Encetem històries del boi, com fem cada dijous, amb Ernest Nogués. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estem, Ernest?
Bé, mira, anar a trempejar l'estiu, no?
I tant, com, i tant, com ha de ser, com ha de ser.
I, bueno, jo ficava ens queixant tant, l'estiu és l'estiu, i ha de fer calor i punt.
Sí, és que ha de fer calor i ens hem d'aguantar, no?
I anar a far, i va fer abans i em farà després, ja
sí,
està.
Sí, és veritat, és veritat.
Això perquè som coixons de mena, la gent.
Doncs avui, Ernest, cap on anirem?
Avui comentarem un article que es va publicar al BOI número 11 a l'estiu del 2003, que és aquesta secció que a mi també m'agrada molt, dels nostres homes i dones, que va ser escrit pel Ricard Benimeli Morros, el nostre company i arxiver municipal, sobre la figura del seu avi, Josep Morros i Boronat, conegut popularment com el Pep Fuster.
Molt bé. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Doncs coneixem una mica més la història del Pep Fuster.
Exacte, doncs mira, el Ricard comença explicant la història del seu avi, evidentment, pel principi, no? Ens diu que va néixer al carrer Sant Bartomeu, d'aquí de Roda, un 16 de gener del 1911. Els seus pares van ser Joan Morros, que era pagès, com tota la seva nissaga, fins on tenia memòria, doncs, el Ricard, no? I en les fonts que ell va consultar, no? El seu pare també, doncs, hem dit, era rodenc, pagès. La seva mare era Leonor Boronat, que era originària de Salomó, no? Com els Boronats que de la meva branca també eren Salomó, també són parents, no? Per això tots venien del mateix lloc. L'origen del renom del Pep Fuster, bé, li venia perquè tenia el seu avi matern, el pare de la Leonor, era fuster del... que tenia la fusteria al replà de Roda. Aquest fuster, aquest pare de l'Enor, avi del Pep, era germà del Niceto, del forner, no?, del meu besavi, que hi havia la parentela, no? Un era forner al carrer de Montjuïc, l'altre era fuster, doncs, al replà, no? Doncs aquest renom li venia al Pep Fuster perquè devia ser de la casa del fuster, el fuster, doncs el nen, el Pep... del fuster, doncs del fuster, del Pep Fuster, així de fàcil. Li venia el renom de l'ofici de la seva nissaga. Bé, en temps de... Ja bé, el Ricard ja ens transporta en temps de guerra, no? Durant els anys 30, el Pep era la seva feina, no va ser ja de pagès. Ell treballava a la fabra tèxtil de l'Antoni Martí Navarro, la fabra tèxtil que quasi tenim enronada, doncs, a la carretera de Bonastre, no? La fàbrica de Roda, perquè quan diem la fàbrica Roda és aquella fàbrica, per moltes que n'hi ha hagut i n'hi pugui haver. Els rodencs, la fàbrica, és allò, no? Un edifici realment emblemàtic, històric i molt estimat en tota la gent que hi van treballar i que van conèixer. El Pep era contramestre, treballava de contramestre d'aquesta fàbrica, que és el tècnic encarregat de supervisar el correcte funcionament d'una secció de telers. En el moment que va esclatar la guerra i va ser col·lectivitzada la fàbrica, doncs ell ja consta com a delegat interventor. L'octubre de l'any 36, ja, engegada la Guerra Civil Espanyola, el Josep, el Pep Fuster, va entrar a formar part del govern municipal, dins les conselleries, o les regidories, més ben dit, seria d'administració, proveïments i hisenda. Després van ser redistribuïts, a base de paraules que costen, els càrrecs, i aquell mateix any, a finals d'any, ell fou nomenat regidor d'incautacions. Càrrec que ocupà fins que fou dissolt a l'abril del 37, no? Diu que les actes que hi ha escrites d'aquella època deixen constància del seu rebuig a la forma de dur aquest tipus d'incautacions al poble, no? Les incautacions realment eren l'expropiació de terres, de finques, de cases, als propietaris, normalment els rics del poble, i posades a disposició, doncs, del comitè antifeixista local, a disposició de la població. Clar, era una cosa que hi ha molt que dir, no? Vull dir, eren temps revoltats, temps difícils, temps durs, i doncs el Pep, ell mateix, encara que fos, diguem, el cap, doncs estava pas massa d'acord de la forma que es duien, que segurament que no devien ser gaire justes. Bé, ell mateix, degut a que aquells anys difícils de la guerra hi havia problemes per aconseguir, doncs, uns mestres que donessin, doncs, l'ensenyament als nens de la població, ell mateix va en algun període, doncs, es va posar, diguem, al capdavant i va donar, doncs, classes, va fer de docent amb els nens del poble. El Ricard es diu, doncs, la hipòtesi que el seu avi hauria estat mobilitzat per l'exèrcit republicà l'estiu del 37, i ell ho suposa perquè és quan aquesta època la seva signatura a l'Ajuntament desapareix. No va poder afinar més, doncs, si realment, però segurament que va acabar ser així. Va fer la guerra, allunyat del front, diu, al port de Cambrils, i diu que hi va restar com a comissari de proveïments fins a l'acabament de la guerra. Evidentment, va estar al bàndol republicà, va ser, diguem, regidor a l'Ajuntament, va ser formar part del comitè feixista antilocal, local, això vol dir que acabada la Guerra Civil, perdent la guerra, hi havia el moment de la revenja, no? Va guanyar, doncs, Franco, va guanyar el bàndol de dretes, van anunciar a bombo i platerets que qui no tingués les mans tacades de sang no tenien que témer, que no els hi passaria res. Mm-hmm. El Pep Usté no mai va fer cap crim, ni molt menys. També s'ha de dir que el comitè feixista antilocal no va ser un comitè sagnant. A Roda no hi va haver aquestes revenges, no van matar ningú, i el Pep, evidentment, tampoc, no? Però això no li va impedir que aquesta falsa promesa del franquisme que acabés, doncs, empresonat al camp de concentració de Toro, a la província de Zamora, on hi va estar fins a finals d'agost de l'any 1939. Aleshores va ser traslladat a la presó de Pilats de Tarragona i, el més endavant, el 5 d'octubre de l'any 39, doncs, Josep Morros, el Pep Usté, fou condemnat a mort. Vull dir que les sentències de mort anaven per qualsevol cosa, no? I una cosa curiosa va ser, un consell de guerra va ser condemnat a mort per delicte de rebel·lió militar. Ui, a què ens sona això de rebel·lió? No ho sé. Per rebel·lió militar, veus? Molt bé. No serà fins al juny del 40, és a dir, que se li va anunciar que la pena de mort se li era commutada per pena de 30 anys de reclusió, de presó.
Mare meva.
Degut a la saturació de les presons, no?, perquè allí s'hi posava tot bitxo vivent, no?, fes, no fes, i no hagués fet. Evidentment hi havia realment criminals, no?, perquè la sang que es va vessar algú va fer d'un bàndol i de l'altre. A la presó hi havia de tot, innocents i gent que no ho era, no?, degut a la saturació i degut també a algun dels indults que va fer el franquisme, el Josep, per sort, va sortir de la presó l'any 1942 i va poder tornar, doncs, a Roda. Mm-hmm. Aleshores, a Roda, l'any ja uns anys després, 6 anys més després, el novembre del 48, el Josep es va casar a la parròquia de Roda, de Sant Bartomeu, amb la Maria Baldric Boronat. La Maria del Joan del Cafè, que era el seu renom. El seu renom era perquè era filla del Joan del Cafè, un uh-huh. cafeter, doncs, que va tindre un cafè conegut a l'època, a la baixada de les Monges, no? En aquella època ja no tenia el cafè, ja l'havien tancat, i havien posat una botiga, doncs, tot just davant de l'Ajuntament Vell, no?, a la plaça que avui és mossèn David Pujol.
Sí.
El Josep, doncs, es va casar amb la Maria i van tenir dos fills, la Maria Josep i el Carles. Aquí parla també, doncs, una miqueta el Ricard de la seva àvia, el caràcter de la seva àvia, un caràcter, un bon caràcter, una persona generosa, valenta, sacrificada, no? Realment la vaig conèixer, realment era una persona entranyable i meravellosa, la Maria. La Maria Baldric, la dona del Pep, doncs tenia una germana, l'Enriqueta, que vivia al carrer Major de Roda, amb el seu marit, el Ramon Formatger. Potser ens sonarà una miqueta aquest cognom, no? És el pare, els pares del nostre company, l'Octavi, company meu de teatre, company teu de la ràdio i de tants llocs, no? L'Octavi és una persona molt participativa, ell i la seva dona, la Lourdes, no?
I de les Monges.
I de les Monges, i tants llocs, no? Doncs els seus pares, l'Enriqueta i el Ramon, treballava a la Renfe, a l'estació Rodenca, i al final de la dècada dels 40 el van traslladar a Cornellà de Llobregat, on va haver de traslladar-se amb la seva família i deixar el poble de Roda amb els seus dos fills grans. L'Octavi ja va néixer, doncs, a Cornellà. Mm. Bé, doncs, els oncles, la Maria, l'Enriqueta i el Ramon...
Sí,
que es van traslladar a Cornellà. Primer de tot, es van instal·lar al bar de l'estació de Cornellà, on l'Enriqueta el portava, el regentava. Però, degut a la molta feina, no donava abast i va demanar a la seva germana, a Maria,
sí,
doncs, que l'ajudés a portar el referit local. Van acceptar, per tant, l'any 52, la Maria i el Pep Fuster se'n van anar a viure a Cornellà.
Carai.
Doncs bé, doncs aquí està, en aquesta localitat, el matrimoni es pot dir que va viure tota la resta de la seva vida. Vivien primer en una vivenda situada al costat de l'estació, on hi treballava doncs, la Maria i l'Enriqueta, la germana. Sí. Cap a finals de la dècada dels 50 es van vendre la casa dels pares, del que estava al carrer Sant Salvador, de Sant Bartomeu, on havia nascut doncs, el Pep, i es van comprar un xalet allí a Cornellà, i més endavant el devien vendre i van convertir en un bloc de pisos, que és on van seguir vivint ells, en un dels pisos, no? Al carrer Llinàs, diu, de l'esmentada localitat de Cornellà de Llobregat. Ell va viure, doncs, ja tota la seva vida a Cornellà, però mai va estar desvinculat de Roda. Realment el Pep ja de jove ja no hi vivia, doncs, al carrer Sant Bartomeu. Ell vivia al carrer Sant Salvador, a Cal Minguet, perquè allí hi havia la seva tia, Marieta, que estava casada amb el fill del Minguet, del que va donar nom al cafè, amb el Bartomeu, no? Aquests senyors, aquesta parella, no tenien fills, no van poder tenir fills, i van, podem dir, afillar doncs, el Pep Fuster, que vivia allí al cafè amb ells. Al morir la Maria, no? El seu marit ja havia mort uns anys abans, va deixar doncs, el local, el cafè, amb herència, doncs, el seu nebot, que per ells havia sigut doncs, com un fill. Evidentment, a Cal Minguet, en parlar moltes vegades, va ser local, un dels locals de referència del poble, no? Un local mític, el local d'espectacles, on es reunia doncs, tot el jovent i tota la gent del poble doncs, per assistir als balls, a les festes, inclús casaments que s'hi feien allí, que servia com a restaurant. Es feia teatre, era local, el que avui en dia és el casino municipal de Roda. Bé, doncs aquest cafè doncs, va passar amb ell. En el moment que ell va marxar cap a Cornellà amb la seva dona, va llogar el cafè en diferents arrendataris, l'Angeleta Vallbé, l'Eugeni Vives i l'Angelina, Maria Puigbert també, i els Luque, que van ser els últims cafeters que hi va haver a Cal Minguet, perquè el 17 d'octubre de l'any 62, pocs dies després de celebrar-se la festa major petita, el ball de la festa major, es va ensorrar el sostre de la sala d'espectacles. També ho hem comentat més d'un cop, no? Que hagués pogut provocar una tragèdia, i sort que això va passar entre setmana, que no hi havia ningú doncs, a la sala de festes. L'Ajuntament rodenc ràpidament es va mobilitzar i a la festa major de l'any següent ja s'inaugurava doncs, el casino municipal, no? El casino municipal que tots coneixem i estimem. Bé, l'activitat, diem, laboral que més va identificar el Pep Fuster, que era empresari cinematogràfic. Ell es va associar amb el seu germà Jaume per tal de fer una explotació dels cinemes de diferents pobles, sobretot del Baix Penedès, no? Com l'Arbós, la Bisbal, Banyeres, Calafell, Papiolet, Torredembarra, Cornellà, el poble on vivia, i a Roda també, a Roda portava, evidentment, l'explotació del cinema de Cal Minguet, la seva sala, i ho va portar també al casino, però no a la primeria, no? Més endavant va agafar la de l'explotació del casino. Bé, els germans Morros, ell i el seu germà Jaume, diu que assumien l'explotació dels cinemes, que assumien la programació de les pel·lícules, el manteniment de la maquinària i de les instal·lacions. Diu que la recaptació feta amb cadascuna de les pel·lícules projectades doncs servia per pagar el propietari del local, el distribuïdor cinematogràfic i els pertinents impostos, no? Diu que eren dos germans molt, molt, molt benvinguts, es complementaven perfectament. Un era més, diem, més emprenedor, o diem, més emprenedor, més atrevit, l'altre tenia més el seny, la rauxa, no? Però total, que és un negoci que es va funcionar i és el que els van portar durant tota la seva vida. Inclús van formar l'empresa que es deia Montmar Morros i Man de Manyer, perquè també es van associar amb el Manyer, diu, del Vendrell. Bé, el Pep Fuster doncs, també se'l recorda, no? I el vam conèixer, una persona molt humana, molt bon tracte, recordo que era molt xistós, molt enginyós. Diu que poca gent el va veure emprenyat, no? Era simpàtic, el que deia, molt, molt bromista, que entabanava la gent en quatre paraules, no? I els enredava i se'n donava en compte, ja me l'ha tornat a fer, no? Vull dir, se'n sortia de les situacions, a vegades, a les pel·lícules mateix, no? Les pel·lícules abans, el normal és que es tallessin a mitja projecció, cada moment ja fa anys, eh? Pames tallaven, la gent havia d'esperar que les donessin a empalmar, i va haver una que no hi va haver solució, que no hi va haver manera de poder continuar projectant, i va sortir ell mateix a l'escenari i va dir, diu, ara com en surto del tema, diu, és que aquestes pel·lícules s'han de guardar en fresc, i com que no tenim nevera, diu, doncs s'ha fet molt bé i no podem continuar, i la gent, la bona gent de Roda, doncs es va conformar i cap a casa. A vegades potser hi havia algun crit, no?, quan es tallava la pel·lícula, jo també ho recordo, fa anys, eh?
Sí.
Però aquella vegada se'n van sortir prou bé. Bé, ell, com han dit abans, va participar sempre en la vida recreativa de Roda, li va portar doncs, l'exhibició de les pel·lícules fins que es va jubilar, i sempre, doncs, el que diem, a part de professionalment, tenia també es va comprar també una casa, tenia l'antiga casa doncs, al carrer dels seus avis paterns, al carrer Sant Salvador, al carrer Major, i també tenia una casa a la part costanera, i ell va estar sempre vinculat a Roda, i venia doncs, a passar tots els caps de setmana. Va morir el Pep Fuster doncs, a l'any 1994. I aquí deixaríem doncs, la biografia del Pep.
Molt bé.
Amb la seva mort s'acaba la història, clar.
Doncs sí. Doncs ho deixem aquí, Ernest.
Molt bé.
Però tornem la setmana vinent amb més històries del ball.
Això, fins la setmana vinent.
Que vagi bé. Adéu.
Igualment, adéu.